A coordenades 40-0, temps d'emocions.
Temps per a parlar de les nostres emocions, com cada dilluns, i tenim a Fanny López.
Bon Fanny, dia,
Ion. Bon dia, què tal, com estàs?
Pues molt bé, molt contenta.
Sí?
Sí.
Molt bé, a més avui me portes convidat.
Tenim un convidat a més que per mi és molt especial. Sí, portem a Juanma Torres. Ell és, entre moltes altres coses, és psicòleg i és el director del Centre Ocupacional del Maestrat, aquí de Benicarlo. I dic molt especial perquè, bueno, a part del tema professional, que és el que ens porta avui, aquí, bueno, ens coneixem a nivell personal, pues, des que vaig néixer, no?
Sí, jo te vaig tindre el braç recent nascuda.
Exacte.
Bon dia.
Bon dia, Juanma, i benvingut aquí. Gràcies. Espero que passes una bona estoneta.
Segur que sí, la companyia és molt bona.
Pues bueno, portem a Juanma perquè avui, dilluns dia 3, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Uh-huh. I qui millor per parlar-nos de la discapacitat que Juanma. Aixina que si entramos en matèria,
sí,
pareix. Uh-huh. I Juanma, què tal si mos parles d'això, de quins tipus de discapacitats,
bueno,
podem
jo,
trobar?
Abans, si me permetiu, acabes de dir que qui millor que Juanma Torres que parla d'això. A mi m'agradaria posar en valor el treball de la comissió organitzativa del mes de la discapacitat, que aglutina gent d'afanies, fenòmens, els organismes autònoms com l'OACSE, la residència al Coller, la residència a Sant Francesc, OCENFE, etc. No voldria deixar-me a ningú, Ateneu, perdó. Aleshores, qualsevol d'aquestes persones, molts d'ells també psicòlegs, podrien estar així perfectament, però també, no, segurament millor que jo, però jo intentaré amb dignitat una mica cobrir el paper, perquè avui estan també tots molt enfeinats, perquè estem en precisament muntant tot els actes commemoratius, celebratius i reivindicatius, també, perquè no, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Doncs pues molt bé, ho tenim en compte, clar que sí. Doncs pues això, si ens parles dels tipus de discapacitat,
sí, bé,
què consideres?
Jo crec que sí, és molt important perquè dins del paraigües persones amb discapacitat, ara també anomenades persones amb diversitat funcional, i això porta tot tota una polèmica, no? Tota una reflexió, tot un debat públic, no? Perquè diuen els propis col·lectius, no? Representants, bàsicament el CERMI, que aglutina a tots els col·lectius de les diverses discapacitats que se poden aglutinar, tots parlen de que no, que prefereixen efectivament el terme persones amb discapacitat, perquè s'hi troben més identificades, i no tant en el de diversitat funcional, no? Que sembla ser que ha sigut com un eufemisme, no? Que pot ser a nivell fins i tot polític, no? S'ha inventat per dir, doncs hi ha una mica de debat en això. Tampoc no voldria significar-me ni en un lloc ni en l'altre, perquè tots tenen arguments, però nosaltres des del centre ens agrada dir persones amb discapacitat. En concret, el nostre col·lectiu, el que tenim en l'IBAS, el Maestre de Benicarlo, són persones amb discapacitat intel·lectual, bàsicament. Però al ser un centre que és comarcal, com vosaltres sabeu, atenem gent des d'Alcalà fins a Sant Jordi, Vinaròs, de diverses poblacions de la comarca del Maestrat. També presentem molts d'ells altres tipus de discapacitats afegides, com podria ser problemes de mobilitat, problemes sensorials a nivell de llenguatge, a nivell de sordera, a nivell de visió, i alguns també, fins i tot, algun tipus de discapacitat orgànica, no? També de físics, no? Com podria ser problemes de ronyó, problemes de diabetes, que això també suposa en el dia a dia un hàndicap per a les persones, no? Entonces, una mica per resumir, i perquè les persones que ens puguen escoltar puguen fer una mica de plano, no? De lo que fora la discapacitat, podríem estar parlant d'una discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat orgànica, persones amb discapacitat física, uh-huh, i persones amb discapacitat sensorial, no? També se parla últimament, perquè tu saps que tots els termes, al final, a base d'usar-los, cauen en un mal ús, no? Aleshores, també ara se parla molt de persones en capacitats especials. Vull dir, ahir sempre està el debat, no? Al final, l'important, evidentment, és com s'anomenen les coses, no? Vull dir, perquè a vegades pot hi haver un to de paternalisme o de... No? Mm. I això també és molt important cuidar-ho. És habitual entre la gent parlar dels nostres usuaris, que tots són majors d'edat, parlar dels xiquets que van allà dalt al centre, no? Nosaltres això ens posa bastant, bastant nerviosos, no? Mm. Perquè és una mica com que infantilitzar la discapacitat, no? Aleshores, dins d'este infantilitzar la discapacitat, el que fem és sense voler negar-los una sèrie de drets, oportunitats, i clar, això és molt important, no? Això, el fet de com ho anomenem és important, no? Però penseu que ja des de fa molts anys, perquè l'Associació Americana de Discapacitat, fixa tu, l'Associació Americana se diu Associació Americana de Retras Mental.
Ja, no ho han actualitzat. Sí, vull dir que... És que ha variat molt el terme en els anys.
I aleshores veu com sí que és molt important, no? Entonces, el que sí que és important és com els anomenem, però sobretot si partim, com van ser partits, afortunadament, des de fa molts anys, del paradigma, no?, que van inventar Miguel Ángel Verdugo de la Universitat de Salamanca, que és pionero en això, i Robert Shallock, que és el seu col·laborador a nivell d'Estats Units, ells han fet un gran treball, perquè ara quan treballem en la discapacitat ja no se treballa des del paradigma d'antes, que era l'assistència. Per tant, assistència vinculat a una mica caritat, una mica ajuda, una mica voluntarisme. Ara ja estem en una altra fase. Gràcies a ells van treure el que s'anomena el paradigma de los apoyos, no? El paradigma dels recolzaments. Què vol dir això? Que tu, per exemple, Fanny, que m'estàs mirant en unes ulleres, si no tingueres aquest recolzament tècnic d'unes ulleres, tindries una vida social, professional, emocional, molt més limitada que la que, afortunadament, aquest recurs, xucot de recurs tècnic, te permet.
Molt bé.
Val? Entonces, sí. Partint de la base de que si li prestem a aquelles persones que tenen algun tipus de hàndicap, dificultat,
allò
que necessiten, aquell suport que necessiten, siga tècnic, siga físic, siga personal, siga emocional, evidentment aquesta persona podrà fer un camí molt més llarg, no?
Ajà, molt bé.
Sí, jo crec que això sí que és important. Entonces, ajudar-nos a tots, professionals en primer lloc, famílies, i també societat en general, a partir d'aquesta base, no? La base del paradigma dels recolzaments. O sigui, anem a donar suport perquè siguin els propis individus que tenen algun tipus de capacitat especial a que puguen fer aquest camí, aquest projecte personal, el més plenament possible. No vinculat a comparar-lo amb les persones normals, a que tota la gent... quan diem normal fem allò en els diteix, no? Que diem, entre cometes, no?
Però, persones sense discapacitat, no?
No, jo sempre he dit que les persones amb discapacitat ho són tots. Tots tenim limitació. No, absolutament tots. Tots. El que passa és que hi ha una sèrie de discapacitats que, gràcies a la tècnica, gràcies a l'evolució social, han sigut menys significatives i, per tant, han impactat molt menys en la vida de les persones, el que comentava d'unes ulleres, unes lentilles, però tu imagina que no s'hagués inventat el tema dels cristals de les ulleres. Quantes persones avui en dia no podrien llegir, no tindrien accés a la cultura, ni al moure's en normalitat per dir d'una població perquè no hi podrien. Doncs fixeu lo important que són els suports des dels tècnics xucodets com este, hasta el que pugui ser una ajuda a tercera persona, aquella persona que té mobilitat reduïda, aquella persona que té una discapacitat intel·lectual greu i que, per tant, necessita un suport continu. Entonces, veu la diferència, per això és tan important el paradigma del suport.
Claro, sí, és treure el màxim potencial de les persones, no? Anem a ajudar que el pobret siga... Canviar esta manera de plantejar-ho, això és vital.
Exacte.
Sí, perquè és que si ho veiem d'una altra manera, l'altre dia parlàvem del llenguatge, no?
Sí,
i tenim pensat un altre programa parlant del llenguatge, de com ens expressem i com ens afecta. Pues això és el que està dient Juanma, no? D'alguna manera, com parlem, afectarà com veiem a aquesta persona.
Absolutament. I,
per tant, com ens relacionem amb ella, no? Tot i que les discapacitats, claro, és com el que comentava antes, parlar de com és una persona amb discapacitat, és com preguntar com és una persona.
Exacte, absolutament d'acord amb això. Sí.
No té sentit. Sí que podríem potser parlar de com els pot afectar, no? Segons, òbviament, el tipus de discapacitat que puguen tenir, com els afecta en la vida diària.
Mira, una de les coses que sempre passa quan se parla de la discapacitat és que no se porta un discapacitat, una persona amb discapacitat per parlar-hi, no? I crec que això és l'assignatura pendent. Vull dir que si bé és veritat que hi ha més o menys quatre col·lectius significats, no? o diferents, no? de grans discapacitats per aglutinar-los, no? Per sistematitzar-ho, no? Que no per excloure's uns col·lectius i els altres. No? Sí que és veritat que sempre les persones amb discapacitat intel·lectual són potser les menys escoltades, les menys sentides, les menys representades, perquè com que la discapacitat on radica és en el nivell cognitiu, normalment necessiten d'una tercera persona que els suporte i que, per tant, els defenga, els represente, etc. En aquest sentit, hi ha un gran moviment ja a nivell de lo que s'anomenen els col·lectius d'autogestors, que el que fan és promocionar totes les persones en discapacitat intel·lectual, no? Facilitar-los, perquè això és com tot, a tot aprenem, no? Vull dir, és com la democràcia, no? Si fa 40 anys a nosaltres mos hagueren dit, pues, bueno, han fet una evolució, hem après, bueno, alguns encara no hem après, no? Però vull dir, la gent va aprenent, no? A moure's en democràcia. És el mateix, no? Vull dir, en els col·lectius d'autogestors, a base de fer reunions, a base d'intentar que se comuniquen, que extrovertixen allò que senten, pensen, desitgen, volen, podrem arribar una mica a comprendre i a realment sí defensar els seus interessos, perquè massa vegades en els col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual som els altres, en primer lloc, en primera instància, la família, i en segon lloc, els professionals, els que parlem per boca d'ells. I a vegades no sé si encertem, eh? Vull dir que a vegades no sé si realment estem fent allò que ells voldrien fer. Vull dir, per aquesta cosa, com, tornant a lo que dèiem abans, com que és un col·lectiu al que se'ls infantilitza, com, mira, és que pobret, és que tal, no els estem deixant una mica que extrovertixen. I molts d'ells sí que tenen la capacitat, i molts d'ells la tindrien si li donaríem suport, importància i prioritat a eixa veu, no? No és el mateix cas, evidentment, en els àmbits dels col·lectius, els altres col·lectius que parlaven dels físics, la discapacitat sensorial, per suposo sabeu que la ONCE és una empresa pionera a nivell i puntera a nivell nacional, perquè té aquesta capacitat d'autoorganitzar-se i autogestionar-se, no? De la mateixa manera els grans col·lectius com COCENFE, per exemple, que té una gran representació i una gran repercussió en la nostra comarca. També, vull dir, són gent que ja tenen una tradició d'organitzar-se, vull dir, ells s'autogestionen, no? No és el mateix cas dels col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual, i crec que ells és una mica el repte, no? Vull dir, de professionals i de famílies també, o de famílies i professionals, no?
Potser mos costa més entendre la discapacitat intel·lectual que la física o la sensorial?
Bé, mira, en això sí que hi ha que dir una cosa, i és que així com la discapacitat física, la sensorial, és molt més visible, no? Jo crec que un dels esforços que han fet des de sempre, des del nostre centre, no? Des que vam obrir l'any 88, aquest any fem 30 anys, ha estat això, ha estat el visibilitzar, no? La discapacitat intel·lectual una mica, perquè volíem ficar en valor no accentuar el punt de mira sobre la limitació, sinó sobre la capacitat. O sigui, puntuem més la capacitat que la discapacitat, no? I en aquest sentit crec que s'ha fet una gran feina, i després ens hem anat trobant en altres col·lectius en els que han coincidit, els que antes esmentava, no? Que participen en les jornades d'avui i en tot el que fem este mes de la discapacitat. I penso que aquest és el repte, no? O sigui, el treballar i el significar la capacitat, les possibilitats, no? En la medida, els que tenim fills, no? En la medida en què creus en les possibilitats d'ells i els dones els suports adequats, és quan fan camí, no? Vull dir, si sempre estàs protegint, decidint, organitzant-nos la vida, vull dir, al final una mica els limites, no? Llavors és una mica... crec que sí, que efectivament ens costa més comprendre la discapacitat intel·lectual perquè ens és més aliena, no? Perquè a vegades xoques en barreres de comunicació, no? Vull dir, en com arribar a una persona que té una limitació intel·lectual. Però bueno, jo crec que han fet un gran camí a nivell de visibilització i de reivindicació de les seves capacitats, algo que ens agrada molt a nosaltres quan visiten el nostre centre diferents col·lectius des del món de l'ensenyament o col·lectius com quan venen, per exemple, ara en Ginebra entren les majorales i els majorals de Sant Antoni, no? Que nosaltres, com sabeu, fabriquem la màscara del dimoni que es crema a la plaça el dia del Sant. Coses que ens agraden molt és sentir quan diuen que allò que fan els nostres usuaris ells són incapaços de fer, no? Vull dir, aquesta distinció de que aquells que ens pensem que som capaços, som incapaços de fer, el que els que diem que són incapaços, són capaços de fer. Vull dir, aquest joc de paraules a mi m'agrada molt, igual que hi ha un altre joc de paraules que m'agrada molt des que vam començar, i és que la gent quan s'apropa al centre, qualsevol dels recursos que tenim afortunadament a la comarca, que en això també ens sentim molt orgullosos, no?, en tota la comarca el que tenim, quan la gent abans parlava de caritat, nosaltres parlem de qualitat, no? I vull dir, quan algú ve al centre, és que voldria fer uns detalls, és que les penyes celebrem això, la falla celebra allò, la banda de música, l'associació cultural, quan volen que els féssim alguna cosa, ja no mos compren, ningú mos compre per caritat de dir, ui, anem a col·laborar, pobrets, no? Al contrari, mos compren perquè creuen en el nostre projecte i perquè fem coses de qualitat, no? Mm-hmm. Vull dir, aquests jocs de paraules, per el que diem abans, no? Lo important que són com diem les coses, no? Penso que és molt important i això vol dir que han fet grans passos.
I tant. Sí, sí, és que estava pensant precisament això que és com els fills, no? Però ja no com els fills, com la relació amb qualsevol, que pots elegir fixar-te en allò que no t'agrada d'aquesta persona o fixar-te en tot el que sí té de positiu o tal, no? És pues, el mateix en la discapacitat. Molt bé, i si parlem de... Perquè, clar, esta setmana, sobretot, este mes en concret, però la setmana, teniu moltes activitats organitzades.
Sí, tot el mes ja anem fent un munt de... La veritat és que la comissió ha treballat molt i ficant valor també molt perquè detrás d'este gran treball estan els professionals de cada un dels recursos, no? Que una mica, a vegades pareix que els que després surten o sortim, no? Pues perquè tens la responsabilitat de dirigir el centre o això, pareix una mica com que eres tu el que... No. Res de tot això que s'està fent, tant l'exposició d'art que se fa al Goti, com les xarxes sobre deglució, com tots els seminaris, tot el que s'està fent, les posades en escena de grups de teatre, mateix avui tot el dia de la discapacitat, tot això no fora possible si no hi haguera tot un col·lectiu de professionals que creuen que n'hi ha que sortir al carrer i que tot allò que fem dins dels diferents recursos, siga residències, siga centres, no tindria res, no tindria cap sentit si no fora per a que després les persones amb discapacitat, amb les diferents discapacitats de les que nosaltres ens ocupem, puguen tindre una vida fora d'aquest recurs. No? Vull dir, el més important és que allò que féssim en els recursos tinga un impacte sobre la vida diària i sobre l'autonomia personal d'aquestes persones dintre de lo que és el seu marc comunitari, no? En aquest cas, Benicarlo. Mm-hmm.
Pues això, no? Que totes aquestes activitats que teniu, el que volíem era en aquest espai de temps d'emocions donar-li aquesta altra perspectiva, no? Com és la vivència, com és la part més emocional o més cognitiva, psicològica de la gent amb discapacitat i també dels que viuen al voltant d'ells. Ja no tant els professionals perquè teniu una sèrie de coneixements que, i teniu uns enfocs que, pues, i tots uns recursos que vos pues, ajuden a plantejar-ho d'una manera diferent, però potser sí els familiars, els amics o la gent que, bueno, pues, que tenim relació en persones amb discapacitat.
Sí, jo crec que està bé, pues, això és com el del Dia del Padre, no? Vull dir que a mi, personalment, el Dia del Padre pues, trobo que és un tema comercial, no? Però sí que de vegades el significa un dia, no? Dins del calendari dels 365 dies és bo perquè ajuda una mica a motivar-te i sobretot a visibilitzar problemàtiques, no? I en aquest sentit tot el que se fa en este gran escaparate que és el mes de la discapacitat, que sabeu que l'Ajuntament té un programa més ampli, no? No només se parla de discapacitat, sinó que se parla de valors, no? I en aquest sentit s'ha treballat el tema de la violència de gènere i molts altres temes, el tema del respecte a la protecció dels infants, etcètera, no? Però en concret en este nostre lo bo és visibilitzar, però jo voldria que la gent tinguera molt clar el concepte escaparate, no? O un aparador. Este mes és un aparador on s'ensenya una mínima part de tot allò que se li sent durant tot l'any. Vull dir que és lo important, no? Però, clar, en algun dia ho tens que fer, és com a Nadal, no? Pues que se guarnixen els aparadors, no? Doncs el que n'hi ha que fer és, estos dies, visibilitzar al màxim i arribar a la màxima gent possible. Vos sorprendríeu perquè jo encara després de 35 anys que estic en el sector i 30 anys que estic allà dalt al centre, te sorprens que hi ha gent que no mos coneix. Tu te penses que eres més conegut que la Charitos, a nivell de centre, evidentment. I hi ha vegades que quan te venen, per exemple, les falleres, no?, que venen cada mes de març i tenen el gust, no?, de dir que és un dels actes més importants. No? Som la primera falla que es crema al poble, l'única falla que es construeix únicament dins del poble. I, bueno, és un acte molt important, no?, per a ells i per a elles, no? I per a nosaltres també és molt important perquè fem un efecte dominó. Lo important no només és cremar la falla, que ho és, fer la festa, fer la preparació, ficar en valor el treball artesà, però després nosaltres fem una visita guiada a falleres i fallers. Què aconseguim en això? Que gent que de cap de les maneres, per la seva vessant professional, estudiantil i tal, s'aproparia a un lloc com el nostre centre, a un recurs com el nostre, aquest dia té l'oportunitat de que li expliquem bé què és el que fem, el per què estem i totes aquestes coses que avui estem parlant en xicotet format, no? Pues, al llarg de quasi 2 hores que dura la visita, una mica, i això genera després que quan ells van, cada una d'aquestes persones van al seu col·lectiu, sigui a la seva falla, sigui al seu grup d'amics, sigui a la seva classe d'estudiants, sigui a la seva empreseta, com que queden impressionats precisament per aquest canvi de paradigma, de, perquè entres allà i dius, ui, pobrets, estos xicuelos, tal, i després surten, jo, el que fan allà, jo no sóc capaç de fer-lo, no?
Claro.
Clar, el canvi és tan brutal que a nosaltres ens ajuda a penetrar en el teixit social i ficar en valor aquesta capacitat, no? I per nosaltres és molt important, però a vegades molt sorpresiu que molts no sabien, pues, jo no sabia ni que existia, això, no? Però,
tota una vida.
Sí, 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 vull dir que t'empenyes en visibilitzar, en ser... en fer moltes coses, en participar molt dels recursos de la comunitat. Nosaltres estem venint cada dos per tres ací baix al MUCBE a veure les exposicions, en la biblioteca treballem també, en altres escoles i col·lectius, per suposat en totes les entitats socials i culturals estem molt vinculats, però encara així te'n dones compte de que no arribes a tots, no? Entonces, això sempre és l'assignatura pendent. Què vull dir en això? Que de vegades una mica els col·lectius, quan arribes a tocar un sostre important, vull dir, després d'estos anys de molt de treball, una mica podem caure en l'autocomplacència, no? De dir, sí. Ja tenim recursos, tenim residències, tenim centres d'oci, tenim centres ocupacionals, tenim centres de dia, tenim moltes coses, hem avançat molt en el que són barreres arquitectòniques, evidentment, s'ha treballat molt, però encara queda molta feina per fer, no? Mm. I crec que la feina, el repte més gran, eixe que vos comentava abans, el de canviar una mica eixe model i que les persones amb discapacitat intel·lectual també tinguin el seu protagonisme i no sempre vagin de la mà d'un familiar o un professional. I després el repte de lo que anomenen els especialistes, no? Per una mica també entra dins del camp de la psicologia, les barreres invisibles, no? Mm. Les barreres arquitectòniques són les que tots coneixem, no? El bordillo ixe que cal rebaixar-lo perquè tal, les pintures antideslissant perquè la gent que va a caminar no rellisca, etc. Però les barreres invisibles, que són els prejudicis, l'accés al treball, la inclusió, totes aquestes coses... encara estan per fer. Entonces, jo el que sí que diria és que és una jornada festiva en la que tots també no només tenim que ser reivindicatius, sinó també gaudir, no?, de fer activitats junts, no?, i de passar un bon dia. Però té que ser una jornada de reivindicació i reflexió dels propis que estem dins, no? De dir, bé, hem fet un camí important, però marcam els objectius de cap a on volem anar, perquè el que està clar és que encara no són capaços de respondre del tot a les demandes dels col·lectius de les persones amb discapacitat en qualsevol dels seus àmbits. Per exemple, està el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual que no estan ateses en cap lloc, que tenen aquest nivell, el que antes deien antigament els psicòlegs borderline, no? Allò de que ja quasi sí, quasi no, no? En eixa, el test d'intel·ligència de sempre, no? El Binder Simon. I la veritat... és que és un col·lectiu en el que també ens tenim que ocupar, perquè tenen unes necessitats d'oci, de futur, de vida independent, de sexualitat, de treball. Aleshores, tenim que anar pensant una mica en treballar i intentar anar cobrint, més que anar cobrint necessitats, anar recolzant per a que vagin cobrint aquestes necessitats, no?
Claro.
Com ho tinc un dubte, perquè parlaves abans de la importància del vocabulari, no?, quan tractem aquestes qüestions, i ara has dit la paraula inclusió, i aquí hem fet diverses ja entrevistes, diversos programes dedicats a aquesta temàtica, i sí que surt el debat, no? Així que penso una mica a veure quants debats hi ha dins d'aquesta qüestió, i jo te faig una pregunta. Inclusió o normalització? Quina seria la paraula correcta per això?
A mi no m'agrada normalització. No, tinc que dir, realment saps que t'he dit que no m'agraden massa les paraules, m'agraden més els fets. No? Però com que són necessàries per identificar coses, pensa que la paraula inclusió és una derivació de la primera inserció i la segona integració i la tercera, l'última evolució del terme, és inclusió. Jo crec que inclusió és un terme més adient, perquè jo te diria, què és normalitzar, no? I tu me diràs, si tu me lo preguntes, clavant tu pupil a mi pupil azul, no? A veure, normalitzar és partir de la base de que què és lo normal. Jo la veritat és que porto molts anys treballant en un col·lectiu on lo normal és lo que visc cada dia, no? I en aquest sentit, com que tots vivim una mica baix el paraigües de la campana de Gauss, no? Que és allò de la curva de la normalitat, no? I tots estem el peloton, així al mig, i les puntes, no? Els més listos per una banda, els més tontos per l'altra. Doncs pues no, jo crec que hi ha que canviar aquest paradigma. Per tant, lo de normalització ho podem aplicar, per exemple, perquè a vegades veus com és algo polític, John. El tema és que aquest terme polític, normalització, que ve de la normalització lingüística, no és aplicable al món de lo social. Què és normalitzar en lo social? Normalitzar a un immigrant? Què és normalitzar un immigrant? Entenc que és més important la inclusió, no? És incloure des de tot el que pugui suposar en cada un dels col·lectius, no? Per tant, normalitzar la discapacitat, jo prefereixo parlar d'inclusió, perquè al fi i al cap ahir parles de drets, no cal recordar que Espanya va ratificar la Declaració dels Drets de les Persones en Discapacitat que va promulgar la ONU, no? Aleshores, parles de drets, parles també d'obligacions, no? Però és incloure dins de la societat. Vull dir, és una societat inclusiva, és aquella en la que tots tenim algo que dir, algo que fer, responsabilitats i drets, no? Jo me quedaria en inclusió.
Molt bé, doncs què tal? Ja ens has parlat una miqueta de com, des de luego, quin és l'enfoque de l'IBAS, o bueno, del centre ocupacional. Si ens contes com treballeu, quin tipus d'activitats feu, com enfoqueu aquestes necessitats donar recursos per les necessitats que
tenim? Nosaltres, partint de lo complex que és ser un centre comarcal, no? Perquè no és com, per exemple, si estàs en una capital, no? Que potser pots anar a un recurs més específic en funció del nivell, la tipologia de discapacitat intel·lectual o física o el que siga que tens, vull dir, si una mica tens que pegar-li a tots els palos, no? No sempre tot lo bé que voldries, no? Però, clar, el tema dels desplaçaments i el tema de que els xicolos, un que és de Sant Jordi, té un problema per vindre, no? I el tindria més gros per anar a Castelló o de Xert, no? Que també en tenim. Aleshores, tens que partir de la base de que el nostre col·lectiu és bastant heterogeni, no? Per tant, el que fem és dividir en diferents grups cada un de la població. Tenim avui dia a 76 xics i xiques, homes i dones, perquè hi ha gent bastant prou gran. I el que fem nosaltres partim de la base de lo que és la filosofia del centre ocupacional, que ara també està una mica en dubte, no? Perquè els centres ocupacionals ara tendeixen molt a treballar el tema de l'oci, el tal igual, que també està bé, no? Però jo crec que tal com surt a raïl de la llei del 82, de la famosa LISMI, que encara jo crec que no l'hem superat, vull dir, perquè és una gran llei que no hem sabut, com totes les lleis, no? Fas una llei, però després com que no hi ha diners per portar-lo a terme, és complex, no? De desenvolupar-la. Com diu la LISMI, nosaltres som un centre d'ajust personal i social, que el que busquem és, per mig del treball, per mig d'aquelles activitats manipulatives, operatives, buscar la integració, aleshores seria integració, ara parlaríem de la inclusió social, el social i laboral de les persones amb discapacitat. Aleshores, el que fem és, jo sempre quan venen al centre a visitar-nos, per fer-ho molt senzill, és com si agarrés un institut i agarrés un centre de treball normal, una empresa qualsevol de qualsevol sector, ho ficaràs dins d'una coctelera, ho sacsaràs, no? I aquesta mescla de bondats de les dues coses, no? De les estratègies educatives i psicològiques per tal d'assolir objectius i de tot el que són hàbits i destreses dels treballs, intentem que la gent millore o mantinga o adquirisca fins i tot alguns dels que no les tenen habilitats manipulatives, habilitats cognitives. Per exemple, si tu vols enfrontar-te a fer algun tipus de producte en fusta, hi ha un treball molt important del col·lectiu de professionals, perquè clar, no és el mateix que tu dius, jo vaig a fer una caixeta de fusta, tu vas, te compres la fusta i t'ho fas amb les teves estratègies cognitives. Nosaltres els ho tenim que facilitar. Què fan? El que s'anomena un anàlisi de tareas, que divideix totes aquestes múltiples activitats des que compres el tauló fins que el medixes, el talles, el cepilles, el regruixes, el liges, el incleteges, el mechones, el taladres, el tal, no? Hasta que arribes al final, no? Sí. És com un gran puzzle, no? Això és la feina del professional i després el professional té que saber en el concurs dels tècnics saber a quina persona li pot donar cada una de les feines de tal manera que la facis promocionar en habilitats i al mateix temps no la frustres perquè li dones una tasca excessivament complexa, no? I tot això té un resultat final i com en una empresa ni tots són els enginyers que dissenyen, ni tots són els que munten. Cada un té una feina assignada. Uh-huh. En el centre ocupacional el mateix, en funció de les capacitats i limitacions, cada un dels col·lectius o tallers tenen assignades una sèrie de tasques que fan que al final surti un producte. En això, què vol dir? Que estem tot el dia treballant? No, evidentment, no és la nostra feina, sinó seríem un centre especial de treball, que és una instància superior o diferent. No? Uh-huh. El que fem és, evidentment, tindre tota una cobertura de activitats de recolzament psicològic, activitats de recolzament fisioterapèutic, activitats de recolzament emocional, activitats d'oci, activitats d'esport, activitats de sortides, excursions, uh-huh. tal. Vull dir, hi ha tot un ventall que complete, no? I una part assistencial d'aquelles persones que tenen moltes més dificultats, o bé per l'edat, o bé precisament per els seus trastorns associats de mobilitat, de dificultat, de mèdics. Mm-hmm. Tenim també personal que se n'ocupa de tot aquest recolzament. No? Vull dir que és tot un conjunt. No? Però a mi m'agrada recordar que estem en aquest model de lo que és centre ocupacional, no? Allò de a través de l'ocupació, la teràpia ocupacional, ens ajuda a adquirir o rehabilitar o mantindre, no?
Clar. Una sèrie d'estresses. O sigui, en definitiva, el resultat final és la caixeta, però la caixeta només és un mitjà per promoure moltes altres coses, no?
No, el resultat final no és la caixeta. La caixeta és algo que forma, que forma part del procés terapèutic. L'objectiu final és l'autonomia de la persona. Vull dir, vale. si hi ha un usuari o una usuària, nosaltres li ensenyem tota una sèrie de destresses i hàbits i actituds també, perquè tot forma part, no, del conjunt vital, com tu bé saps. Si li ensenyes a ser puntual, si li ensenyes a ser respectuós, si li ensenyes a ser net, asseat, mm-hmm. a l'hora de treballar, cuidadós, sí. en les coses...
A prendre decisions, a resoldre conflictes...
Exacte, i no només cuidadós en les coses de fora, sinó també en l'autocuidado. Tu saps que mm-hmm. és molt important també la imatge, no, mm-hmm. de modelació. Per a nosaltres, el menjador del centre mm-hmm. és un taller més. Clar. Vull dir, cadascú de nosaltres menja una taula i se treballen els hàbits, perquè després ese treball dels hàbits, ese manejo de la coberteria, del got, de la servilleta, del ser asseat, del saber tossir i apartar una mica la cara, totes aquestes coses, no, també ens ajuden a ser, a tindre més fàcilment una inclusió mm-hmm. en la societat, no? Anirem a un dinar, un sopar familiar, i el manejar-te en una soltura i tal, li dona també una normalització,
mm-hmm, sí.
I sobretot una gran satisfacció a les famílies. Clar. I en ell una autonomia tremenda, no?
Molt bé. Pues, i volia preguntar si feu també, ja que s'està parlant del que feu en els usuaris, i feu algo en els familiars, en la gent que tenen... No sé si dic cuidadors, potser tampoc entraríem...
Bé, mira, sí, està molt bé que comentes això. Mira, pensa que com el col·lectiu que nosaltres tenim és gent gran, mm-hmm. perquè tenim usuaris de més de 60 anys, també tenim de 20, no? Això són papers comptats, això vol dir que els seus pares també són molt majors. Molts d'ells encara viuen, afortunadament, però molts d'ells ja, si viuen, ja tenen moltes limitacions també, pròpies de l'edat, són mm-hmm. gent molt gran, i són les famílies, en molts de casos, els germans, els nebots, tals, que se n'ocupen, per tant sí que estaria correcte parlar també de cuidadors o cuidadores, i també molts d'ells ja estan tutelats per la Generalitat o dins de les residències que afortunadament té l'Ajuntament de Benicarló, tant la residència Coller com la residència Sant Francesc. No? Aleshores, treballar en ells, a nosaltres a nivell de centre sí que tenim una relació periòdica i puntual, i també a demanda, evidentment, en cada una de les famílies, no? Vull dir, una mica per fer aquest treball conjunt, no? d'assistència per un cantó i també de suport, perquè a vegades el que fas al centre, si no s'explica bé, a lo millor a casa t'ho tomben, no? I sempre en la bona intenció, no? Però vull dir, n'hi ha que anar tots a una. A nivell lo que és... treball a nivell grupal, no? De tindre una escola de pares, no, encara no tenim res d'això. Fora necessària? Probablement, no? De fet, sí que molts dels de les altres entitats, Fenòmens, Afanies, COCENFE, sí que sé que treballen perquè treballen més de l'àmbit privat i, a més, perquè el que motiva i sustenta aquestes entitats són les pròpies associacions de pares i familiars, mm-hmm. no? Vull dir que...
Mm-hmm. Molt bé, pues, mm-hmm. per la meva part és tot. Moltes gràcies, Juanma, per haver estat aquí, per tot el que ens has contat. Molta sort aquests dies, que vagi molt bé, que ho disfruteu molt.
Sí, espero.
I sí, evidentment és un treball que jo crec que ha tingut moltíssim resultat, perquè aquí a Benicarlo estem tots molt, molt conscienciats, i ja, tot i que ja encara hi ha gent que no ho coneix, sí, pot ser, sí, 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 però és molt conegut el
centre. A veure si en este programa de ràdio arribem a alguna persona.
Clar que sí, no? algú més.
La meta, ho parlo l'altre dia també, és que al final no faig en falta este tipus de dies, no, Juanma?
Jo crec que sí, que efectivament el repte seria, com tu molt petits, que no fera falta estos dies, sinó que tots els dies foren dies importants i de protagonisme, perquè tots ens sentim inclosos, no? Però bueno, mentre farà falta, pues bueno, pues ahí estarem, no?
Moltes gràcies, Juanma.
A vosaltres.
I moltes gràcies, Fanny. Hasta el dilluns que ve.
Hasta el dilluns que ve.